El gall del monestir.
Temps de tertúlia, la dels divendres, la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
I Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Avui, què us sembla si entre tots repassem una mica la trajectòria i parlem de la figura d'en Joan Fàbregas, el nostre estimat Joan Fàbregas, que ahir doncs va morir a l'edat de 91 anys, un home vinculat al món de l'escena, al teatre, ho portava la sang, bàsicament, sí. I també al món de la ràdio, aquesta casa en particular, un amant de les sardanes, sobretot, i de la sarsuela. Una mica menys que les sardanes, però també.
Però portava bé, també, la sarsuela.
Sí. Amb un caràcter molt especial, però que es va fer estimar.
Molt.
Realment.
Molt.
No?
Molt. Era una persona tan entranyable, amb aquell somriure o seriós, és igual, de tota manera. A mi em feia riure de tota manera, el Joan. El Joan, si reia, feia molta gràcia, perquè tenia un somriure molt especial, amb el cigar a la boca, ell sí, reia, parlava, no sé si dormia, però portava el cigar a la boca sempre, i era una persona tan entranyable, tan... Que jo, a més, una cosa que ara pensava mentre entrava, que he vist la fotografia, que té el racó aquí a la ràdio, entranyable també, i quan pensava això, quan he entrat i pensava, ostres, el Joan és que és un artista, jo crec que sempre. Quan estava a l'escenari, jo crec que no sobreactuava mai. Era el Joan. Era el Joan que tenia aquesta capacitat de fer-se seu els personatges i veies el Joan allà, vull dir, tant com feia de monjo, com quan feia qualsevol altre paper. I quan parlaves, quan anaves, te'l trobaves pel carrer, et donava la impressió que també estava actuant, però no, seguia sent el Joan. És que...
Sí, ja t'ho deia jo, curiós, que portava la sang.
És curiós, aquell home.
Sí.
Jo sempre que el veia a l'artista, però barreja d'artista, barreja de Joan, que era una mateixa cosa. No aconseguia separar-ho, no sé. Jo em feia... Tenia aquesta percepció, vaja.
Jaume, tu l'has tingut com a...
10 anys, tu.
Com a company.
10 anys com a company.
Us heu estat aguantant, no?
No, ens hem estat divertint.
El monestir.
Quan vaig començar el Pedra i Sang el primer any 2000, ell va començar, i jo també, i el Joan Berlanga, tots tres.
Els tres alhora.
Els tres alhora, sí, sí. I ell, durant 10 anys, i al final vam dir tots, vam decidir tots tres, bueno, han passat 10 anys, tu, escolta, no per l'edat, sinó perquè és un cicle que s'ha cobert, i ell mateix també va dir el mateix, escolta, jo ja està, ja en tinc prou, ja hem acabat, no? I va plegar el Joan i jo. Però els 10 anys aquests era molt repetant i era molt rondinaire, però això era un rondinaire entranyable, no?
Sí.
I sobretot en l'etapa en què estava amb el Joan Llames, entre vestidors hi havia era tan divertit,
sí?
Tan divertit, perquè explicaven acudits, però tant havia d'entrar algú, diu, calleu, que s'han tirat de fora, però és que explicava acudits i el Llames feien un tàndem tots dos divertidíssim. Jo tinc records amb ells, he posat en internet que es podria escriure un llibre d'anècdotes divertides d'ell.
Segur.
I ho feia seriosament, semblava que es rondinava i s'enfadava. I els assaigos hi havia unes bronques amb la directora tremendes. Però en canvi era això, era entranyable i molt divertit. Vull dir, ho passava molt bé. I el que dius del Rogel, és veritat, feia un paper de monjo, que no l'ha superat ningú, han tingut altres monjos hortolans, però ell era clavat, era el Joan, sí, sí. I el veia de fora de l'escenari i era el mateix. Aparentment no feia cap esforç per interpretar, perquè ell era així, no? I també realment jo em dic això, un record entranyable que, esclar, he tingut l'oportunitat de conviure durant 10 anys, no? No solament les funcions, sinó els assajos, constantment que teníem. I mira, ja sabia perquè havia sigut a través d'un familiar meu que té la seva mare en una residència i em va dir fa uns mesos, ara he ingressat el Joan a la residència i hi ha molt males condicions, o sigui que sabia ja que tenia poc temps de vida, no? I ja ho veies, esclar, té 91 anys i, bueno, doncs, en canvi ha tingut una vida llarga i plena i amb molta diguem-ne, activitat. L'han fet fill adoptiu de Sant Cugat, no? Que són dos, ell i el Joan Llambres.
Els primers?
Sí, els dos.
Els dos primers?
Els dos, sí.
Això, els únics, oi?
Sí.
Doncs, és tot un símbol.
Jo crec que representen una part del poble, diguéssim, del poble, que entranyable i molt molt necessària, no? Per cohesionar i per reconèixer aquest Sant Cugat, que tant vibra, que ens estimem, no? El Sant Cugat, no sé, no em surten gaire bé les paraules, però vull dir, hi ha el Sant Cugat, des de fora, a vegades la gent el veu com una gran ciutat, com els pijos de Sant Cugat, que ens diuen per allà, i dic, home, mireu els que estem aquí, no? Carme i companyia, de pijos no en tenim res. O sigui, hi ha un Sant Cugat que fa molta vida de poble, que viu aquí, que viu el poble el dia a dia, que participa d'activitats. Bé, jo crec que el Joan era d'aquesta gent, però a part d'això, un motor que feia funcionar tot aquest engranatge, no? I, per tant, amb ell només podem estar agraïts, no?, per tot el que ha fet.
Està dir, com a símbol, està dintre aquesta imatge del Cugat i el Medí, no?
Ah, exacte.
Sí, exacte. Es va crear, ho va crear el Ramon Grau?
Sí, el tot.
Els
sí.
dos personatges el que van començar la ràdio, després es van traslladar al tot en paper, aquesta parella còmica.
Però quan surt la caricatura encara és el Joan, eh?
Sí,
són els dos.
I sortien
el Joan
a la cavalcada, sortien també de Reis.
Sí. Víctor, quina ha estat la teva relació?
Mira, precisament ara aquí, quan acabem la tertúlia, anirem a l'enterrament.
Al funeral, sí.
És a les 10 del matí al monestir. I no és que el conegués molt, però una mica sí, i a més quan venia aquí sempre estava aquí a la porta de Cugat.cat fumant i prenent el solet si tocava. I jo sempre vaig pensar que era un gran actor de caràcter, aquests actors que no són mai protagonistes, però que són uns actors secundaris que en diuen imprescindibles per arrodonir una cosa, una obra de teatre determinada. Per això els hi diuen, en anglès diuen actors de suport, supporting role, que és com, dius, hi ha els protagonistes, però els protagonistes no són res, sense tota aquesta gent al voltant, no? Han de passar coses, no només una cosa entre dues persones. I era això, era de dalt a baix, era un home que tal, quan estava a l'escenari te'l creies, l'actor que te'l creies, això que deia el Jaume, diu, esclar, no hi ha hagut un altre, un monjo hortolà com ell, perquè te'l creies, no era un senyor que fa teatre i que puja allà i que fa... No, ell era allò, i això ho tenen, és un do, que no... A vegades hi ha molta gent que vol fer teatre i ho fa molt bé a vegades, però a vegades li falta aquest punt d'aquella persona que és un do meravellós, i ell el tenia, i a més tenia també la viscòmica, que també aquesta no la té tothom, que és un do, un altre do, perquè sense, això que deia el Rogeli, sense ganes de voler fer riure necessàriament o dient allò de manera sincera, tu t'ho prenies com si fos una conya, perquè ell, tota la seva cara, traspuava doncs com si fos allò un acudit, una mica com li passava a la Mari Sempera també, que clar, encara que parli seriosament no se la creia ningú, pobra. I això és meravellós en un actor, i per tant era una vegada, quan fa uns anys, quan em van demanar els de la Serreta, amb el Bosc Literari, de fer una de dedicar els plafons que hi ha al Bosc Literari a alguna temàtica, jo vaig fer una que era el pensament català a través de la història, i vaig agafar diferents personalitats, pensadors, que havien, bé, agafant textos, una cosa no gaire llarga, per posar-ho en els 15 plafons que hi havia a la Serreta, al Bosc de la Serreta. I aleshores es va fer, com cada any, com s'ha fet aquest any, es va fer un acte d'inauguració. Llavors hi havia l'Àngel Soler, de regidora de Cultura, i es fa sempre una actuació musical i tot això, i uns parlaments, i ell, clar, jo volia que ell fes, hi havia el, vaig incloure el discurs d'en Pau Casals a les Nacions Unides. I clar, jo pensava que a més havia de ser una persona gran, no una persona jove que sortís a llegir allò.
Per donar-li credibilitat.
Per donar-li més força, perquè clar, Pau Casals quan fa allò ja és gran. I ho havia de fer ell. I va tenir problemes amb la seva dona, estava malalta, avui ja saps allò que avui estic bé, demà no, i anava amb pentes i rodolons, i va haver d'atendre, i li va saber, no, passaven els anys i encara m'ho deia, diu, no saps com em va doldre no poder llegir aquell discurs en Pau Casals, que a mi encara m'emociona, tal i tal, i m'ho anava dient contínuament, fa 4 dies encara em deia allò, escolta, aquell dia ho tenia com una espina, no haver pogut, perquè li feia molta il·lusió dir el discurs de Pau Casals a la Serreta. Era un gran actor, i a més penso que és d'aquestes persones que sí, que realment formava part del poble, no de la ciutat de Sant Cugat, que ja és una ciutat, sinó del poble, d'aquelles persones que encara que la gent fins i tot no gaire integrada el coneix d'alguna cosa, perquè sap que és una persona molt característica de la vila. I per tant, clar, quan una persona d'aquestes se'n va, encara que sigui 91 anys, doncs, vull dir que no és una cosa d'una persona jove, d'un accident, tot i així, doncs, et sap greu, perquè era una persona, poc tracte que tinguessis, el valoraves com a persona.
Sí, ara m'estaves fent memòria perquè, efectivament, en els últims temps se'l trobava molt sovint aquí a la porta, assegut fumant, sobretot a l'hora que tocava el sol, no? Cap a migdia.
Sí, sí, sí.
Sortia amb la cadira, s'asseia aquí, i això que és com una rambla, que passa gent amunt i avall, sempre... O hi havia gent que el saludava, i ell saludava, o si no el saludaven sempre tenia alguna cosa a dir d'aquell que passava. I des que va anar a la residència, clar, aquesta quotidianitat ja no hi era.
No,
què passava? Que la gent, quan passava i no el trobava, tothom preguntava.
Clar,
no?
Clar.
Però és que fins i tot gent que no el coneixia, però que sí que se'l trobava. I llavors arribaven i preguntaven, i aquell senyor que s'asseia aquí a la porta?
Clar.
No sabien ni el nom. I aquell senyor que s'asseia aquí a la porta?
Era un símbol.
No?
Sí, un símbol.
I ahir va ser molt entranyable... una situació, me la vaig trobar jo precisament ahir al matí, quan ja es va saber de la seva mort, va venir una noia de l'Esbart i venia amb una rosa. Jo la vaig veure a la porta, li vaig obrir i em va explicar que això ho portava pel Joan, que ho volia deixar allà mateix, on s'asseia ell pels matins a fer la cigarreta. Dic, estaria guai, em sabria greu que la deixessis i desaparegués, no? I, bueno, al final vam agafar la rosa, la vam posar aquí, a sobre la cadireta.
Davant de la foto d'ella, esclar.
Que tenia ja.
Sí, sí.
Però, sí, sí, que era una persona que la coneguessis o no, era una referència, no? Sobretot els últims temps aquí al carrer.
Sabia molt de poesia, eh?
Sí, ui,
i recitava.
I ja, si parlem de la veu,
sí, clar.
Si parlem de la veu que tenia,
sí, tant,
aquella
sí,
veu
sí,
profunda,
sí, 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 sí.
que omplia, era una passada.
Als 91 anys és lògic que ja no fos el mateix, però realment encara...
Deixeu-me que saludi el Cristian, que s'ha incorporat i ja fa una estona que està aquí escoltant. Cristian, avui estem doncs, recordant la figura del Joan Fàbregas. Mm-hmm. Tu per la teva joventut, m'imagino que l'has tractat, no sé...
Molt.
Sí?
Sí? Molt.
De la Unió.
Jo vaig començar a treballar aquí en aquesta casa. I el Fabri ja hi era, clar.
Oh, clar, el Fabri hi era fins i tot quan jo vaig arribar.
I me'n recordo... recordo perfectament del primer dia de que jo m'incorporava fa 27 anys. 27, sí. Me'n recordo el primer dia que arribo I en aquell moment hi havia el Mike Ribalta i la Maribel Cayuelas de
Jefes. Fent el magazín.
Sí, i de Jefes, diguéssim, amb el... Sí. Amb el... Ah, amb el Xavi, de director de la ràdio.
El carrer Sant Jordi.
Sí, sí. Xavier Fornells.
Sí, amb el Fornells.
Que era petitó allò, eh? Allò sí que era un cau.
Era, era molt petit i diguem que era
dues
un ambient...
Dues plantes.
Sí, bueno, dues plantes, si li vols dir així.
Sí, bueno, exacte. Hi havia dues alçades, són dues plantes.
Dues plantes ideal parejas, perquè era...
Vale, sí, era un loft, com que dius.
Era...
Però de molt enamorats, eh? La parella, molt.
Sí, no, no. I hi havia un ambient molt, molt passional a dins de la ràdio, en aquells moments. Es cridava molt, molt. Clar, jo vaig arribar allà, era un pipiolo, entro... Quan jo sentia uns crits, uns crits...
Era el Fàbregas?
No, ah. El Fornells quan era jove cridava molt.
Ah, sí.
I la
Joan
Maribel...
també, eh? El Joan.
Sí, bueno, però en aquell moment ell estava a la porta, però vull dir, el Fornells... cridava molt i com que sempre té... A mi el Fornell sempre m'ha recordat una mica el personatge aquell de l'Snoopy que va amb un nuvolada al cap, saps?
Com que va rumiant tot el dia.
Sí.
I, o parlant pel mòbil.
Sí, i aleshores doncs està el Fornells, la Cayuelas i el Ribalta allà discutint, no sé què, perquè després és que és igual, se n'anava a fumar un cigarro tan amics, però parlaven així.
Sí.
Ah, jo no ho sabia, jo entro allà acollonit pensant on m'he fotut. Jo recordo el Fàbregas perquè aleshores encara es podia fumar dins. Nen, tu no et preocupis que criden molt però no mosseguen. Estava acollonidíssim. Sí, sí. I sempre se'n reia de mi quan era petit, quan era jove, perquè jo anava amb el cabell molt llarg, fins a mitja espatlla, arrissat, sempre vestit de negre, amb abrics llargs i...
Era molt clàssic el Fàbric, també, s'ha de dir.
No, però vam establir una... Quan se'n va enterar que feia teatre i tal, vam començar a coincidir...
Ja
i
li vas ja
caure
bé.
La cosa ja va canviar.
Sí.
Ja va canviar. I a partir d'aquell moment doncs, va començar una relació molt entranyable, tot i el canvi, la diferència d'edat, va començar una relació molt entranyable. I fa 5 anys, quan vaig obrir Can Ninot, doncs encara més, no? Perquè cada dia acabàvem fent el talladet a la terrassa. Un cop a la setmana, com a mínim.
Sí, sí, sí.
Acabàvem
sí,
fent el talladet a la terrassa que hi ha al costat del Mesón i fumant un cigarret i parlant.
Jo puc donar les gràcies, i ho he dit jo una vegada, però ho torno a dir, que gràcies a ell i al grup de gent que feia teatre fa... 40 fa alguns dies, 40 anys endarrere, i recordo el temps encara tirant més endarrere, Cristian, tirant més endarrere a la parròquia, me recordo. Jo vaig començar a veure teatre aquí a Sant Cugat quan tenia 19 anys i era als baixos de la parròquia fent unes obres d'autors anglesos, Shakespeare, de tot feien, però fantàstiques. I ell era un dels actors bons que hi havia el Joan Llamas, com hem dit abans, també hi havia també el Pere Païssa, hi havia la Vilarassau, la Emma també, bé, hi havia tota una sèrie d'actors, de gent que, bueno, que encara estan per aquí, estan pel poble, llevat del Joan que ens ha deixat, doncs que em van fer agafar aquest amor i aquestes ganes de veure teatre. Jo vaig començar llavors
i de fer-ne també, no?
Bé,
Pedri i Sang també.
Tenia uns bons mestres al costat.
Teníem relació, jo.
Per tant, vaig acabar...
Jo a l'obra, jo era el teu cap, no?
Sí, i tant, fent de monjo al monestir.
És un monjo, diguem, de primer nivell.
Cantant i això, sí. Doncs eren uns moments entranyables, als baixos aquells que eren molt petitó, un espai molt reduït, petitó. I allò va ser una miqueta, jo crec que la cèl·lula d'on grans actors després, grans persones també, doncs van poder desenvolupar el seu art, en aquest cas artístic, dramàtic, del teatre, no? I jo això ho recordo moltíssim. Després, com deia el Cristian, tot el tema de ell ho coneix molt bé també, el tema de la... perquè ja ha treballat i va ser molts anys a la Unió Sant Cugatenca, es va traslladar, moltes les obres van traslladar allà. Recordo també a Mossèn Juli, que a part de la censura franquista també hi havia mossèn Juli, amb tots els meus respectes, però que volia saber el que... Però li colaven, jo crec que li colaven molts gols a mossèn Juli, perquè realment feien algunes obres molt compromeses. I en realitat el que feien era un gran servei a la cultura, a la literatura i també al poble, que ens permetien gaudir del teatre en petit, molt petit format. I per aquí també els hi hem de donar les gràcies.
Esclar, quan era gran, el Christian diu que a mi li deia nen, i a mi em deia noi, sempre, hola, noi, noi, sí. Tot el que es portem dos anys, però em veia més jove, em deia, hola, noi, i parlàvem, i deia, escolta, tu ets jove, jo som molt més gran que tu, eh? I no discutíem mai la diferència d'edat, però ens hauríem de jubilar ja, eh? No et sembla? Dic, escolta, Joan, l'ofici d'actor, precisament, mentre estiguis en condicions físiques i mentals, no ens hem de jubilar mai, sempre podem fer algun paper. I ell va aguantar fins al final, eh? Quan ja físicament va veure que no podia, però si no, sempre deia que plegava per ser el moment d'actuar, que cada any amenaçava la directora, no comptis amb mi aquest any, Dolors, escolta, ja pots buscar un altre. I s'hi apuntava el disgust que era tingut si li haguessin fet cas. Fins que no va poder, llavors, vam decidir els tres plegar, no? Però és això, un home entranyable.
És que realment estem parlant d'una persona de 91 anys. Ell era fill de Sant Cugat?
No.
De Gràcia.
Era de Gràcia.
De tota manera...
Però, i a més, ho deia orgullós, eh?
Ah, bé.
Sí. No, dic, de la vila de Gràcia.
No, de tota manera... Però feia molts anys, oi, que vivia allí?
Sí.
Va explicar... Perdona, un parèntesi, només, d'això de Gràcia. Quan va venir Sant Cugat, sempre explicava que quan va arribar a Sant Cugat va començar a veure carros, pagesos i coses així, perquè va venir, em sembla que era l'any... A l'any 90 i...
No, perdó.
No.
El 60 i pico. No,
el 60, 60, 60, 60, 60,
60, 60, 60.
Sí, doncs diu que quan va venir Sant Cugat, diu que va veure carros i va veure l'ambient equipagès que hi havia, sí. I va dir a la seva dona, escolta, jo me'n torno cap allà, que aquí no... Aquesta va ser la primera impressió.
És que era un poble molt pobre, Sant Cugat, no tenia... No s'assemblava gens amb el que és ara. Però, clar, estem parlant d'una persona que pràcticament era... de les persones més grans que hi ha en aquests moments a Sant Cugat. És a dir, les persones d'aquesta edat, de 91 anys, són poquetes.
Però n'hi ha de centenaris, no, encara, aquí a Sant Cugat.
Bueno, centenaris, no
sí,
sé.
Més
alguns,
dones.
Alguns.
Dones.
Dones. Sí,
clar, dones.
Perquè aquesta generació els homes han plegat abans. Però, clar, són persones molt comptades, persones de gairebé un segle, que puguin, en el seu cas, fumant fins l'últim moment.
No ha sigut un...
Sí, és allà on s'agafen els que haurien de deixar de fumar més joves i s'agafen com a exemple. Escolta, aquest ha fumat tota la vida i mira, i tal. Però no vol dir, això són excepcions. Però, esclar, era una persona gran, però depèn de com arribes, eh? El Jaume té 88 anys i arriba molt bé.
89 en faré, ja.
No, encara no, fins al maig.
Al maig? Al maig els fas?
Jo li dic,
avisa'm, eh?
Jo li dic al Jaume, sí. Li dic al Jaume que no ho digui 89 fins que no els faci. Perquè
és que és més bo, 89 impressiona més.
No, perquè llavors quan tingui 89 dirà 90. I jo crec que no, perquè no, li dic, Jaume, no tornaràs a tenir mai més 88 anys. Mai més. Per tant, aprofita'ls, fins que no vingui els 89, tranquil, aprofita'ls, escura'ls.
No tinguis pressa, eh?
Escura'ls.
No,
però... Perquè si els 88 ja te'n poses un mes...
El temps passa, tu.
Sí, clar. Sí,
doncs hem estat parlant del Joan com a actor, relacionat amb el món del teatre. Jo també volia compartir que a la ràdio, recordo sobretot al començament, que també vam poder compartir una miqueta de teatre amb ell, perquè llavors fèiem, radioteatre, vam fer Els Pastorets, vam fer alguna que altra obra, i clar, ell per suposat hi era, i nosaltres compartíem amb ell.
Però el Fabri també va fer Els Pastorets, em sembla que la Unió.
Sí, no, però jo dic a la ràdio.
Sí,
a la ràdio.
Sí, feia de Satanàs, sí. Ell em sembla.
Ostres, ara no recordo el paper, però sí, tant,
jo crec
i tant.
Que sí, jo crec que...
Sí, i tant, que feia els Pastorets, també hi havia el Joan, també, el Jafres, també, sí, tota aquesta sèrie d'actors es trobaven després...
I jo me'n recordo d'això que deies de la ràdio, el radioteatre aquí, Cugat.cat.
Sí, algunes coses havíem fet, llavors, quan encara era Ràdio Sant Cugat, havíem gravat algunes peces i bueno, ell hi era per suposat, perquè ho feia bé, perquè tenia aquella veu, perquè era dels que dominava el tema i nosaltres l'acompanyàvem. Ja veus tu, que nosaltres estàvem començant, llavors, en el món de la ràdio. Però és que després... pel seu tarannà, perquè ja hem dit com era, no? que sempre estava fent comèdia. Sopars de la ràdio, segurament tu el recordaràs.
Sí.
Sopars de la ràdio per celebrar Nadal o el que fos, els sopars sempre acabaven amb una actuació del Joan Fàbregas.
Sí.
Ah, que sí?
Sí, sí, no podien. Els sopars no podien acabar sense...
Però què feia, un recital?
Tenia un numeret...
Ell actuava.
Sí, sempre.
No feia striptease, eh?
No. Tenia un numeret amb verdures, sí, amb hortalisses i amb no sé què, no sé si era feia de cuiner o de què feia, bé, però és que estaves a un restaurant, sí, i s'anava a la cuina a demanar que li deixessin, no?, per escenificar allò. I era el moment relax, el moment allò de riure, no?
Sí, i tant.
Sempre. Ell era protagonista.
Sí.
Ho havia de ser, però és que a més ho feia de gust, saps?
Continuava sent ell.
Sí.
Actuava, però continuava sent el Fàbregas, aquell que hem dit abans. Jo també el recordo molt, també, d'aquí, d'aquesta casa, de la ràdio. La Teresa Juliana i jo mateix vam començar a fer el primer programa de sardanes, i llavors el relleu va ser ell i el Pere Païssa, que ho van estar fent fins fa pocs anys,
sí,
eh? I a part de la sarsuela. Que la sarsuela, venint del Joan Fàbregas, és una altra cosa, era una altra cosa. No era la sarsuela aquella del Madrid de los Madriles, allò...
La castissa.
Clar, la castissa. No, ell li donava, com tot, el seu aire, el seu caire, a part de que també tenim algunes sarsueles en català, com la cançó d'Amor i Guerra, que li sortia cada 2x3, i algunes sarsueles més. I a banda d'això també el tema de les sardanes. Era un gran enamorat de la sardana. Jo crec que poca gent a Sant Cugat coneixia tan bé el món de la sardana i tenia tantes sardanes gravades, en caset, encara anava amb casets l'últim. Però com ella, perquè per no repetir-se buscava sardanes a tot arreu. A mi, jo totes les meves que en tenia, els hi vaig passar totes. Però ell remenava, buscava i aconseguia sardanes. I n'hi havia una que li agradava especialment, recordo que es deia Collserola, que és una sardana preciosa, molt nostrada, i que d'en tant en tant a mi em deia: Rogeli, aquest cap de setmana te l'he posat. Que l'has escoltat? Dic, sí, i tant, i alguna vegada fins i tot per internet, perquè a vegades si estaves a fora també ho posava una estona. Jo encara segueixo, confesso, eh? encara segueixo escoltant sardanes i de Ràdio Sant Cugat, perquè m'agrada. A mi, per mi fa diumenge, fa festa, i em fa sentir bé i em porta molts records. I el Joan, doncs, ha sigut també vincle, de entre la sardana, la música, el catalanisme. Era molt català el Joan, també.
Sí.
No li toquessis el tema català, ni fessis anar més enllà, ni posessis en dubte que Catalunya és Catalunya, eh? Allò, aquí n'hi havia discussió. Vull dir que, bé, també aquesta part també més artística, però també humana, del Joan és inseparable. I
ara estava rient perquè recordava una situació amb això de... El català que arribava a ser, no?
Sí.
Molt, molt, molt català. Que quan estava aquí a l'entrada feia també de recepcionista, agafava les trucades de telèfon, i quan alguna vegada havia arribat una trucada de Madrid...
Ai.
Així.
Quan alguna vegada arribava una trucada de Madrid... Què foten aquests? Penjava el telèfon.
Sí?
Mira, no podia suportar. No, és que no podia. Nosaltres, Fabri, però que si estan trucant o i necessiten o volen o el que sigui, no pengis el telèfon. La merda!
Deia una expressió molt... una expressió, si me la permeteu, que deia que se'n vagin a cagar.
Era així, eh?
Sí, sí, molt
espontani. Era molt així. I ens ha deixat moltes frases que recordarem i...
I pífies.
I pífies
de la ràdio. Jo recordo que durant un any, això va començar el Ramon Grau, quan estàvem encara al carrer Sant Antoni.
Al carreró de Sant Antoni.
Sí, el primer.
Sí.
Doncs van començar a gravar, a col·leccionar pífies de la ràdio. Bueno, allò va ser un festival, perquè el Joan en feia una darrere l'altra, algunes volgudes i d'altres no tan volgudes, però les van a començar a col·leccionar. I després hi va haver alguns programes dedicats justament al tema de les pífies, i les anaven triant. Cal Fàbregas era el rei.
S'equivocava de paraula.
S'equivocava o fotia conya, i llavors, clar, vull dir, allò quedava gravat, i bueno, llavors tothom a riure, clar, dins l'estudi, el tècnic i la gent que escoltava, clar.
Doncs mira, ens acaba de comunicar el nostre tècnic, que està molt a la White, que tenim una pífia. Tenim una pífia per escoltar? Doncs a veure.
Tenir l'hora de les Canàries, realment.
Va, ja es van decidir, es van... mirar de veure si ho tocaven o no.
El
van reunir i el timó és...
Els científics són uns...
uns fills de puta.
Sí.
A veure...
Bueno, Carme!
Ui!
Fabri...
que t'has descuidat de posar-te les calces. Vine, gràcies.
Albert, ja provocant, eh? Ja està provocant l'altre.
Vinga, noi, eh? Que
anaven les calces.
Que anaven sense calces.
Sí. Ventilada.
Ai, senyor.
Hola.
Ai, el Fabi,
sí,
com
aquest, era. Aquest era Joan, eh? En estat pur.
I això hauria ser un... no? Abans de començar, i tot això ho graveu també? Abans, o sigui, aprofiten tot, eh? O sigui, quan estem fora d'antena, això també graven.
Ui, la ràdio és perillosa, eh?
Ai, la ràdio. I a més, també ho comentava abans el Víctor, que li encantava recitar poesia. Mm. Recordo que a l'última etapa, que el teníem per tancar el magazín els divendres, era el seu moment. Era el moment del Fabri, i li agradava llegir poesia. I sovint, moltes vegades repetia, fins i tot. Hi havia poesies que les portava i no se n'adonava, però deu ser que li agradava tant que sempre portava la mateixa.
Però d'una època determinada, no?
Mira, portava molt sovint, no recordo la poesia que era, una de mossèn Cinto. Li agradava.
A part d'aquell li agradava molt.
Sí,
sí, i tant,
molt.
I tant.
Sí, era...
Se'n sabia dels... moltes de memòria, també, eh?
Sí.
No sempre llegia, no?
No, sí, i és sí, veritat, sí, és sí, veritat, eh? La recitava de memòria.
Sí, sí.
Sí. Això de recitar, a vegades te'l trobaves pel carrer i si, pel que sigui, hi havia una coincidència que parlaves d'un autor teatral o parlaves de teatre o parlaves de Pedra i Sant, de cop i volta et deixava anar una parrafada. Bumba! El de l'Hortalà, que és el que més temps va fer, per exemple, i de les darreres coses... que va fer, doncs et recitava un tros, vull dir que l'home tenia...
memòria.
Tenia memòria, sí. Bueno, és que els actors, el Jaume també, teniu, és que sou uns... A veure, jo crec que perquè ho conreeu, ho cuideu molt, però realment
sí, però la
Carulla, és d'admirar.
La Carulla ha plegat justament perquè ja no en té, eh?
Veus?
La veu i la veu...
Quina edat? Però, quina edat?
86 o 87, sí. La veu i la memòria són les columnes vertebrals d'un actor. Si perd una de les dues coses, malament.
Sí, sí. Ha plegat fa un any, eh? Fins ara.
Sí, sí. Sí, perquè ja ha memoritzat papers. A més, una senyora que fa de protagonista, normalment, no? Per tant, memoritzar tot un paper i finalment es va acomiadar fent un paper secundari.
Mm-hmm. Que li van escriure per ella, per això, perquè va ser un error, però...
Sí.
Però
clar, això és la memòria quan t'abandona, saps? I hi ha gent que l'abandona molt abans, no els 80,
sí,
eh?
No.
Per jo tant... no n'he tingut mai.
Bueno, a mi em passa una mica igual, eh? Soc una mica d'ori. Vull dir que la memòria...
Però si t'hi esforces, la practiques i estudies...
Si la treballes.
Si la treballes. Hi ha qui té molta facilitat per memoritzar i hi ha qui no.
També.
Jo la memòria... Ostres, m'ha costat, eh? Quan vaig començar a fer teatre, al principi, per aprendre'm un paper, era... Perquè, a més, com que mai havia empollat, diguéssim, allò sí. d'aprendre't els exàmens de memòria o això, no sé què, tots els temes, sinó que com que sóc molt despistat i tal, doncs em feia els meus esquemes, feia... Ostres, quan vaig començar a fer teatre i la primera vegada que em va tocar un paper protagonista, va ser horrorós, eh? Horrorós, allò del text.
Escolteu una cosa, mira, ens queden pocs minuts. Crec que hem parlat àmpliament d'en Joan Fàbregas. Continuarem parlant avui al magazín, perquè a partir de les 11 farem, li farem un homenatge.
Sí?
I hem, sí, i hem convidat doncs, una sèrie de persones que l'han conegut molt bé, com la Dolors Vilarassau, com el Ramon Grau, com la Rosa Díaz i, bueno, el Pere Païssa, alguns altres.
Passareu fragments de coses que ell va fer, també, o...?
En principi, bueno, tenim l'entrevista que li va fer el Pere, que l'heu pogut veure...
Està penjada
a cugat.cat. Tindrem en Lluís Recoder, també. Continuarem parlant del Joan, però jo volia aprofitar aquests últims minuts perquè també està molt, molt lligat. Dilluns és el Dia Mundial de la Ràdio i m'agradaria que, per acabar, cadascú de vosaltres em digués què representa aquest mitjà o què ha representat a la vostra vida o quin és el vostre record o quin és el vostre vincle abans de marxar, la ràdio.
Per mi, que sóc el més gran, per mi és un mitjà de comunicació imprescindible, perquè jo quan em llevo ja tinc la ràdio a la toaleta de nit i començo a la ràdio, bon dia Catalunya, a les 8, no? I totes les notícies, al part de Facebook i al part de TV3 o de les notícies, durant el dia, les hores punta, que jo sé que hi ha un tertulià o que hi ha una personalitat que es parla d'un tema, la ràdio per mi és imprescindible. Durant tota la vida sempre he fet servir molt la ràdio. I crec que serà un instrument de present i de futur, eh? Vol dir que la ràdio no passarà en absolut.
Sí, la ràdio és immediatesa. Jo crec que la ràdio té una cosa molt romàntica i molt bonica, que està, és inherent una mica a les seves pròpies limitacions. I perquè és una cosa que neix i mor a l'instant, eh? Tot el que fas. Sí, pots enregistrar, però no és el mateix, perquè la gent difícilment després s'escolta enregistrades, les coses per ràdio és difícil. Els vídeos és un altre tema, no? La imatge. Per tant, per mi la ràdio és com fer, com dibuixar a la sorra, fer dibuixos a la sorra. Dura el que dura, oi? Però que justament aquest és el seu encant.
I té l'encant que et permet imaginar.
Clar.
Tot, que et trasllada.
Tot.
La
tot.
Tele, amb la imatge, no et pots...
No, limita,
no,
sí.
No pot, ja t'està oferint una imatge determinada, en canvi la ràdio...
I no és dictatorial, perquè exacte. La tele sí. La tele, la gent, quan té la tele engegada, encara que no estigui allà, si sent una cosa que li interessa, deixa el que està fent i va mirar el que està parlant i tal. La ràdio, fes el que et doni la gana, pots fer molt... Tot, pots conduir, pots estar a casa...
Et permet llibertat, sí. Autonomia...
Clar, pots fer de tot.
I la immediatesa, per exemple, això, que el programa que estem fent avui amb record i homenatge del Joan, els diaris locals en parlaran d'aquí 8 dies, no? Aquest d'ara no en parlarà gens. No, la immediatesa, el fet de que, si vols saber alguna cosa del moment, la ràdio local és el que et posa el dia, no?
Clar que sí. Clar. Rogel i Cristian, tanqueu. Ens per queda mi, el temps que ens queda, eh?
Jo vaig començar a la ràdio des del primer dia, vaig viure el tancament, mal viure, per dir-ho d'alguna manera, i també la represa de Ràdio Sant Cugat un altre cop amb el Ramon Grau, i després la municipalització, digueu-li com vulgueu, de ràdio Sant Cugat. Durant tots aquests anys, molta gent interessant, moltes possibilitats de conèixer moltíssima gent, de fer poble. El Fornells va començar quan nosaltres estàvem per allà dins, Carme, ja. Els primers anys amb el Ramon Grau va ser difícil, però molt divertit.
Va ser divertit.
I va estar molt bé, molt bé. Érem tots novells, no en sabíem, però tots teníem molta il·lusió. I jo el que puc dir és que vaig acomplir un dels desitjos que m'han donat més i m'han fet més il·lusió de la meva vida, és poder fer ràdio. A casa s'escoltava molta ràdio, La meva mare estava sempre amb la ràdio engegada. I jo ara, per seguir la tradició, a casa meva tinc 5 ràdios. A tot arreu hi ha ràdio.
5 ràdios?
Tinc ràdio despertador, tinc ràdio a la cuina, tinc ràdio al menjador, tinc ràdio al despatx i tinc ràdio al lavabo. A tot arreu
em guanyes,
lavabo. A tot arreu.
Però pots tenir una de petit i anar
repartant. I la ràdio és el que deia el Víctor.
A mi em passa també.
Em permet fer de tot, assabentar-me de coses i no em priva de res. I la imatge a vegades, o sigui, a veure, no dubtem del valor de la imatge a la televisió, no? Perquè és molt important. Però la ràdio, jo crec que per mi supera fins i tot la televisió, deixant a banda tots els avantatges que hi ha, que hi són, i són clars. Però la ràdio per mi és vida.
Cristian, tanques.
Tanco?
Sí.
Doncs mira, per mi la ràdio és els mitjans de comunicació, el que és la poesia, la literatura, en certa manera. El suggeriment, la companyia, quan és ràdio ben feta, evidentment. I jo és que sóc com tu, Rogeli, jo tinc ràdios a tot arreu i em fan molta companyia, em passo tot el dia amb la ràdio, tinc ràdio al taller, tinc ràdio a l'escenari, quan he de treballar a l'escenari, darrere amagadeta, que no la veu ningú, per poder escoltar mentre estic fent alguna cosa en el teatre, tinc ràdio al bany, tinc ràdio a tot arreu, fins i tot al pàrquing, a casa. Jo, m'encanta.
En Tete Montoliu escoltava la ràdio, escoltava el Barça, tocant.
Ah, sí?
Jo el vaig veure aquí al monestir de Sant Cugat, tocant al monestir, vaig parlar amb ell, portava un auricular i escoltava el Puyal.
Això és un clàssic,
el Barça, diu, sí, jo escolto, i tocava igual.
Això és un clàssic, sí, jo també, jo no he fet teatre escoltant el Barça perquè no sóc tan culer, però sí que he tingut companys fent obres de teatre amb el Pinganillo, amb el Barça.
El poder del Barça. Senyors, visca la ràdio.
Visca.
I el Joan, sí, senyor. La ràdio i el Joan, un tàndem, també. Dilluns, per cert, dedicarem el tema del dia al Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies a tots, que tinguem un bon cap de setmana.
Igualment.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.